Ja s'ha acabat el Mobile World Congress i lo tranquils que ens hem quedat. Hem tingut Barcelona plena de xinos, de yanquis, de noies finlandeses i sueques. No hem tingut les models aquelles russes de l'any passat?
No.
Hem vist com la gent de Sony tirava els telèfons per terra, els fotia de dintre de l'aigua. Hem vist una pila de coses i avui en parlarem, oi, Tomàs?
Si no es pot negar que el resum que acaba de fer el Marc és molt original. Ningú més ha fet un resum del Mobile World Congress.
Bàsicament, la gent està comprant el fosfrix pels peus perquè tothom té mal de peus després de...
T'agraeixo que vagis com se diria, fagotitzat la intro. Jo només volia parlar de xifres, eh?
Sí.
Xifres. Als propers 5 anys, la indústria de la telefonia mòbil crearà 1,3 milions de llocs de treball. 900 al món. 920 milions d'usuaris tindran connexions LTE 4G el 2017. Possiblement nosaltres no estarem entre ells.
Segurament.
El 2017, 3.900 milions de persones tindran una connexió mòbil. En xifres d'impacte, el Mobile World Congress ha generat 100.000 tuits diaris, el que l'ha situat com a trending topic mundial en diferents moments de la seva celebració.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A la edició, control tècnic, parlo baixet perquè ja té micro. I ell també podrà parlar baixet, el senyor Albert González.
Ai, hola, ja tinc micro.
Quina veu més suau.
Quina veu més blau.
Oh, sensual.
Moltes gràcies.
Se m'enamora l'alma.
No li regaleu les orelles, que serà pitjor. Moltes gràcies.
Redactor absent i ell super, senyor Coque López. Després explicarem per què super. Fora de les trinxeres, Raúl Arribas.
Hola a tothom.
Mr. Robot, Álvaro Navas.
Molt bones.
Freaky Commander, doctor Marc Alier.
Hola, Tomàs. Avui estic molt content.
Faltava la part.
Avui estic molt content perquè m'han trucat que el meu nen s'ha fotut de cap i la cangur l'ha tingut que portar a l'hospital, perquè el programa 150 va passar i no vam fer res especial, i perquè en Coque avui és l'últim dia que farà el programa des de Catalunya.
No sé qui ho reclamava.
Jo em vaig donar compte quan era el 151.
A partir d'ara en Coque entrarà per Skype.
De fet, tenim pendent fer la festa del número 100 encara.
Exacte.
Ah, sí, no va dir.
Vam fer la del 50. Bueno, en Coque a partir d'ara entrarà per Skype i no tenim encara muntat el tema de Skype, i avui era el seu últim programa in situ i no ha pogut venir. Per això... No. Traiem el cava. Aquest cava ens el fotem a la teva salut.
Vaig fer de narrador pels que no estigueu veient el vídeo.
Brindem.
Estem obrint. Una ampolla de cava.
Ha tret copes de vidre.
I en Tomàs, d'aquestes de plexiglàs.
A mi em fascina el concepte.
I en Tomàs pot seguir amb el programa i jo vaig omplint els copes.
I tot això succeeix al voltant del meu iPad, cosa que m'està començant a fer molt.
Em fascina el concepte de brindar per algú que marxa. És com, no el tornarem a veure, bien.
És per desitjar-li molta sort i dir-li que l'estimem molt.
I que ja no ha vingut avui.
Bueno, mentre serveix el cava, en aquest episodi el dedicarem al 85% a les nostres impressions sobre el Mobile World Congress número 13.
Una mica menys, no?
Tomàs, ara m'estàs robant
a mi la meva.
Que hi ha la meva secció friki avui.
Sí, sí.
Bé, encara que no sembli, com deia el Tomàs, avui dedicarem un 85% del programa al Mobile World Congress, l'altre 15% serà la secció friki del Marc. Parlarem d'allò que més ens ha cridat l'atenció per positiu i per negatiu, i de pas parlarem de les novetats i una mica d'actualitat del món de tecnologia i de mobilitat.
I l'altre 15?
L'altre 15 és el que comentava. Serà la secció del Marc, si el deixem, i acabarem amb les vostres propostes mosseguis. Us volem saludar, com sempre, a totes les emissores locals que remeten el Mossega la Poma a les vostres respectives graelles, i és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Això ja sembla Catalunya Ràdio i recull de tot, eh?
Bueno, a veure, abans de començar i abans de continuar, recordar que per segona vegada consecutiva hem tingut el vídeo íntegre del programa gravat. Una altra vegada, tots els gremlins no van funcionar, una de les càmeres no va anar bé, vam veure que tenia poca qualitat, i aquesta vegada estem fent un experiment superguai. A part de la càmera que sabem que ens funciona, que és aquella d'allà, tenim aquella càmera d'allà que no sabem si funciona, que en realitat és un telèfon Android, és el Nyaparrot.
És el Nyaparrot.
I estem gravant, o sigui, a veure, sabrem què tal grava el Nyaparrot.
Dintre de Mossega la Poma, el Galaxy Note va passar a ser un tallador de formatge a ser la càmera principal del podcast. Així,
de la càmera de l'estudi 1.
I la pala de ping-pong i el que faci falta. La pala de ping-pong és l'iPad.
Aprofito per recordar a tothom que ens podeu trobar a YouTube. A YouTube teniu tots els vídeos que anem pujant, però teniu separats dues llistes de reproducció. Una que es diu En Vídeo, Mossega la Poma En Vídeo, on veureu els vídeos del programa.
Ara que venim mudats.
I una altra que, seguint el teu suggeriment, es diu Píndoles. I el que tenim són, bàsicament, revisions, comentaris, són el que deia més crinques.
A petició del grup de Google Plus de Mossega la Poma, he començat a enregistrar un petit vídeo explicant el setup que tenim abans. Abans, quan he premuntat el sistema, que no estava encara calibrat, però he fet una miqueta de vídeo de tota la instal·lació que tenim, explicant el setup que tenim ara. Perquè en les properes setmanes, per a l'horror d'en Tomàs, canviarem totalment el sistema de gravació, el dispositiu, Albert ja s'està posant els pèls de punta.
No!
Exacte. I també explicarem el nou sistema com el muntem.
Però Marc, el podcast només li agrada per això, per poder anar a canviar tecnològicament.
I comprar coses. A mi m'agrada anar a comprar a les botiguetes d'àudio.
I a mi m'agafarà un cobriment d'acord. Això està...
Farem servir un gramòfon, en realitat.
Sí, amb manivela.
Us demano, sisplau, que ens centrem en el tema del Mobile World Congress. Ens arrepleguem. I hem dividit una mica el que és parlar del Mobile World Congress en diferents parts. Ara, ni les introdueixo, les vaig dient cada una de les parts i a partir d'aquí anem tirant temes damunt de la taula. La primera l'he titulat Context, xifres i organització. I volia parlar de diverses coses.
A mi m'han dit que 10 és com 10 Ikeas. O sigui, el Mobile World Congress és com 10 Ikeas.
És cansadíssim.
Imagineu-vos...
No, jo crec que és bastant més gran.
Diu que són 10 Ikeas. A veure, suposo que són 10 Ikeas comptant els magatzems.
Clar, no, el que passa és que l'Ikea el farà en un circuit. Aquí entrecapes una banda, tornes, vas cap aquí, vas cap allà... Acabes...
Jo crec que tranquil·lament en un dia d'aquests pots caminar 50 quilòmetres.
Si algú no hi ha estat mai, imagineu-vos el terminal de l'aeroport, ¿vale? Un terminal de l'aeroport, la nova... A mi em recorda una mica Amsterdam, que és més gran que Barcelona, i que hi ha tot, i que és longitudinal, i per anar d'un punt a l'altre vas anant per unes cintes transportadores
és una passarel·la central, caminant. És una passarel·la central que travessa pel mig una sèrie de pavellons. Correcte. Llavors sempre has d'anar i tornant per la passarel·la i anant cap a una punta de pavelló, cap a l'altra
font. De fet, pots caminar per sota i pots anar d'un pavelló a l'altre, un tros. Però la deambulació de la fira es produeix per dalt. D'acord? És com si haguessin aquests
deambulació. Quina paraula més... O la pululació.
La patejada.
I a més et diuen, quants minuts trigues de punta a punta? Em sembla que trigaves més de 25 minuts de recórrer des del... O sigui, jo aquest dia he entrat per la cua, pel mòdul 8, i del 8 a l'1 em sembla que trigaves...
Jo crec que depèn del dia. Jo sé que el dilluns trigava un temps determinat, que el dimecres i el dijous era bastant més gran.
De totes maneres...
Es diu cansanci.
Es diu cansament, sí.
Cansanci.
Avui és el dia dels eruptus.
Del
rotès. Bé, tu has visitat tot i diverses vegades, em consta. L'Àlvaro i jo hem fet més el ganso i ens hem escapat una mica.
Jo no estava per motius periodístics, però no, per altres motius.
Aquest és el meu problema, que estic per dos motius i he de fer les dues coses i acabo rebentant.
Jo vull dir que escolta una cosa, a mi m'ha agradat força.
Jo t'ho dic ara per l'any que ve, Tomàs. O sigui, abans de que no m'ho preguntem, ja t'ho dic, l'any que ve vull anar-hi. Vale. O sigui, reserva'm un tiquet i vull anar, que ja no he anat encara, cony.
De fet, tenim com a mitjà...
No sé si la fira està preparada per
aguantar el Marc.
Ludo,
Com a mitjà tenim tres invitacions, per tant...
Sí.
Ja...
Doncs l'any que ve una és per mi.
D'acord. Més coses. A mi m'ha agradat molt com estava. Molt bé aquest any tot el que és el Media Village.
És que, de fet... O sigui, aquesta fira sempre està molt bé, a nivell d'organització. Sí que és veritat que amb el canvi de lloc hem guanyat. És veritat que és molt més gran i camines molt més cansat, però que a nivell d'instal·lacions...
Jo tinc una queixa molt important, i és que no hi havia màquines de vending.
És veritat, jo buscava perquè anava amb l'NFC, perquè una de les coses que en teoria havíem de poder fer és pagar amb màquines de vending, i no n'hi havia.
Hi havia molt poques. Estaven als pavellons, però als laterals hi havia una cada mil anys.
Per això totes les que hi havia funcionaven amb NFC.
No
n'hi havia.
Zero.
A mi totes les que he provat m'han funcionat.
No, potser n'hi havia alguna, però jo recordo que quan ens van enviar la promoció de NFC, parlava de part de les coses que es podien fer, una era...
Raül, ja que parles d'NFC, no tots els nostres oients... Ara faig el coque, no tots els nostres oients saben què és l'NFC.
Bé, NFC us sonarà perquè de fa 2-3 anys ens estan dient que sempre ho podrem pagar tot amb el mòbil mitjançant apropant el mòbil a un terminal.
Que és la tecnologia que dona suport.
NFC és la tecnologia que dona suport.
És mentira, tot.
Nearfield Communication. És allò que deia el ganyet de l'aldia de la marmota, però hi ha una cosa que és això de l'NFC i l'altra és el tema de pagar amb el mòbil. No té res a veure, perquè, per exemple, a l'Apple Store sí, jo he comprat diverses vegades sense, però directament sí, des de l'aplicació.
I si compres alguna cosa, jo què sé, a eBay des del mòbil, es compren pel mòbil.
O PayPal i, o Visa, per exemple, que han presentat els seus sistemes. Abans d'entrar en detall sobre
sí,
el servei...
Sí, perquè d'NFC parlarem després.
Sí, després parlem. Vull fer dues reflexions. Una, m'ha agradat molt tot el Media Village. Està molt bé, és al mig, és ubicació, és al core. I
hi havia lloc. Quan tu veies, no semblava que fos molt més gran que la d'altres anys, sí, però havia de ser molt més gran perquè hi havia lloc
per seure. Sí, la gent pot treballar.
Altres anys era impossible, jo no m'havia assegut mai.
Exacte.
I aquest any he anat 3 dies a seure i els 3 dies més.
Té un lounge, una zona oberta perquè la gent segui i estigui prenent, et regalen begudes, cafès i tot. Bueno, cafès i tampoc massa.
Allà cafè. Ni diuen cafè. Ni diuen cafè, però...
No està malament, eh? El feien en aquell moment, eh? I a més a més, a darrere hi ha una zona de treball amb connexió a internet i molt bé al Media Village.
Sí, i els cantons també, per això dic que hi havia més lloc del que semblava.
Sí, perquè hi havia com dues àrees.
Sí, i allà tenies wifi bona, que en general a tot el recinte, déu-n'hi-do la wifi que tenia.
Déu-n'hi-do, sí.
Jo crec que si un 70-80% d'espai tenia bona wifi i a la Media Village sempre era perfecta.
Vale, i l'altra cosa...
Hi havia una que era diferent. Si estava la pública i després a la Media Village, encara que també entrava la pública, hi havia una especial per
premsa, sí. Parlant de premsa, destacar que hi havia molts mitjans, fins i tot alguns tenien stands.
Sí, és que
es veien molt, el de la CNN, per exemple, es veia
sí,
moltíssim.
I altres que encara no diguessin estar, entrar a la sala de premsa era xulo, perquè entraves i tenies els d'enganxets, però perquè veies l'ordinador o una enganxina, no sé què,
els de Texas. Els de Leo Laporte es van connectar des de la sala de premsa.
Sí, hi ha un de l'equip del This Week in Tech, però que
ja portava 3 setmanes a Barcelona.
Exacte, em sembla que és el Brian Walsh, que és un jamelgo que porta com 2 o 3 anys vivint pel món. És un jamelgo, sí.
És de la col·lecció d'en Nyaparrots.
Sí, aquest home és un d'aquests dels meus ídols, perquè aquest està viatjant per tot el món i teletreballa. Ell és un periodista d'aquests tecnològics i el que ho pot fer de tot arreu. Ara està a Tailàndia, ara està a Barcelona, diu que després se'n anava cap a València. El tio és molt feliç.
Vale, una cosa que l'última cosa que vull parlar sobre organització, no sé vosaltres, però a mi aquest any m'ha donat la sensació que els stands es veien més guapos, es veien més...
Perquè eren més grans. La sensació era com que fins ara a Montjuïc estaven tots una mica apretadets, que tots volien créixer una mica.
I els de segona eren com massa de segona, saps?
I en canvi... No, ara tenien espai.
I inclús stands que l'any passat eren macos, però que no lluïen tant els de Gola, que vam anar a veure, les noies finlandeses, que va ser la nostra primera visita obligada.
Que raro que anessin a veure les finlandeses.
El dilluns, va, però a pinyó fixa, eh?
Ah, no, finlandès.
Hem d'anar a buscar bosses per regalar-les a les noies.
De fet, només ens les hem quedat nosaltres, les bosses. Bé, doncs això.
Jo també faré una reflexió. Penseu que el recinte d'aquest any és bastant més gran que el que es fa servir, per exemple, pel saló de l'automòbil.
Sí, sí.
I al saló d'automòbil han d'ensenyar cotxes i camions... i tractors i caravanes.
Segur que
és que els mòbils s'ocupen molt d'espai.
Molt d'espai, eh? Cal, els foten cada dia més grossos, millor tenia per rotllo gros.
A veure, segons la tendència creixent dels telèfons...
De tendències... a veure, no ens desviem. De tendències...
De poc farem surf.
Aquella Lenovo de 27 posades.
De tendències en parlarem tot seguit.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Ei, la música de Capsid és realment infecta, eh?
Chist moment.
És una mica barrufet.
És que ho dic sempre. Sí, sí. És una música dolenta.
El barrufet d'un dinaire. Moment chist.
No cal que sigui meta.
Moment chist.
Moment chist.
Sabeu com es diu el riu que passa a prop de la casa de Bill Gates?
No.
Potomac. És que és molt bo. Perdoneu.
Sí, el riu de debò es diu Potomac.
Però es diu Potomac.
Potomac.
Això ho va dir el George 77 a Twitter.
Babau.
Babau.
És boníssim. Oh, és boníssim.
El meu va molt
el van fer a Twitter i li va fer gràcia al Tomàs.
El Potomac.
A mi els acudits aquests poques voltes em fa molta gràcia. Va.
A mi també, però ja no sé ni del Potomac.
Vinga, parlem de Mobile World Congress i ara sí, ara anem a parlar d'aparells. Novetats en aparells. Vale? I llanceu. Si
el guió diu paratus.
Ens dirà tots els números de sèrie dels aparells ara?
Sí. No, és mentira. He après la lliçó.
De fet, parlem en l'ordre que vulgueu, perquè ara estic veient que l'ordre l'he fet jo, però que
no,
si voleu em vaig introduint tema a tema.
I ja està bé, perquè les show notes del programa linkarem a l'anàlisi que n'heu fet al...
Sí, més que l'anàlisi, vídeos, impressions... El primer que havia apuntat és els smartphones de gamma baixa. Crec que si hi ha hagut un protagonista al Congrés, a nivell general, són més smartphones de gamma baixa que no punters.
Sí, efectivament.
Especialment Nokia, que sí, jo crec que és un moviment molt intel·ligent, que ha decidit que una cosa és lluitar a dalt de tot de gamma, però que a gamma baixa i mitjana, que Android és omnipresent, va treure una sèrie de terminals que en teoria són per declarar-li la guerra a Android, però en aquell sector, en els baratets, on mitjà anament...
I en parlarem després perquè lluitaran també amb gammes d'altres sistemes operatius.
El tanto,
però ja en parlarem, eh?
Però al tanto que Nokia no declara la guerra aquí, perquè aquest era el domini de Nokia.
Sí, clar, perquè...
Nokia ja sempre ha estat el telèfon d'aquest entry level, de nivell d'entrada.
No, en tenia també de potents. El que passa és que ara, com que l'han escombrat de tot arreu, fins ara l'últim any i pico semblava que només volia lluitar a dalt de tot. I algú allà dins...
Però necessites, diguéssim, un flagship per dir que hi ets i que ets una marca potent. Però Nokia sempre ha fet els calerons és venent el mòbil aquest de nivell d'entrada.
Ells havien presentat ja el 920, el Lumia 920, que és el flagship, i aquí han vingut a presentar tota la bateria de gamma mitjana
per
i gamma
baixa. Per exemple, a Àfrica només volen Nokia. No els hi parlis de res més,
de fet,
només volen Nokia.
Van presentar un telèfon que quan costava 50 o 70 euros...
Estava barato, sí.
Però regalat...
Era de Nokia, aquest?
Sí, sí, sí.
No el regalen, 50-70 euros,
Firefox OS...
No. Devia anar a Maixa, aquest, suposo.
Amb Android.
No, aquest devia anar a Maixa. Ah. No me'n recordo, però... Que, hòstia,
a mi em fa l'efecte que les marques tots que diuen que faran coses amb Firefox OS ho fan per agafar espai a la premsa.
Jo crec que no. Jo crec que realment tenen projectes a Àfrica
No. El Firefox OS és per un motiu molt concret.
Si us sembla bé, ho parlem al següent bloc, perquè hi ha un bloc que és quasi per Firefox.
Sí. Anem a parlar ara d'aparells.
Sí.
Entrem-nos en aparells. Jotafone.
Sí, el Jotafone. No sé si el vau arribar a veure.
No Jota, eh? No és Jota.
A la Jota.
No, és Jotafone.
És que posen el nom per provocar.
Ja.
És un telèfon que, per davant és un Android, era un dual core, però de Qualcomm, dels Snapdragons potents.
I
però
per darrere és un ratllador de formatge.
Per darrere és una pantalla tinta electrònica. És com un e-book.
Ja n'hem corregut uns quants d'aquests.
És superxulo.
En cas que et quedis sense energia, no?
Sí, o simplement perquè estàs llegint un e-book, te'l passes a la pantalla de darrere i tu tens els controls lliscant.
D'aquest n'havia parlat jo l'any passat, d'aquest.
O coses per l'estil, per exemple, tens el codi QR de l'avió, d'entrada a les xonses, on el fiques allà tinta electrònica i no tens que encendre el telèfon. Només passa
ja, el tens allà.
No has de gastar bateries.
O fins i tot pots enviar un mapa del Google Maps.
El vas tocar? El vas arribar a tocar?
Sí, perquè tenim un vídeo penjat, però el vaig tocar perquè ens el van explicar a l'amo davant. Llavors sí, el podies tocar, però no perquè el tingués jo una estona allò...
La gràcia segurament amb aplicacions
és
tipus
prototip, eh?
Amb aplicacions tipus Pocket per llegir i tal, pot ser
és de debò, eh? És molt
sí,
bona idea.
Això evoluciona a tauleta de mitja mida, eh?
És un Kindle. És
que no, Kindle per una banda i tablet per una altra.
Però això ja fa anys que la NUC havien fotut un e-reader que baix tenia una petita pantalla de 3 polzades i mitja d'Android.
Jo aquest NUC el tinc, sí, però aquella pantalla només un menú. No, però de debò que estava molt bé. El que passa és que és això, sortirà el treuen a finals d'any a Rússia perquè la companyia és russa i van dir que de seguida, o sigui, dintre d'un any més o menys, ho volen treure a tot el món. Però és que estaven parlant amb distribuïdors i amb companyies.
Si a algú li agrada l'emoció, que es baixi aplicacions Android de webs russes.
I xineses.
Emocionant.
L'altre dia explicaven...
Explicaven
a This Week in Tech que hi havia gent que el que està fotent és que quan se'n van a Xina a treballar, compren un notebook d'aquests baratos i bàsicament el que fan és que quan tornen de Xina el llencen. Perquè ja assumeixen que té tota l'espyware possible del govern xino allà dintre.
I virus varis.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta mossegui.
Avís intern, no feu cas de les parts, sinó la música i les falques sortiran quan toqui, i si hem acabat i si no, continuem. Project Shield, continuem parlant d'aparells.
Sí, és la videoconsola aquesta d'Android que d'Nvidia, que n'hem parlat d'aquí ja diverses vegades, la que porta el comandament d'una consola tradicional a una pantalla a sobre.
Correcte.
Ens la van ensenyar en una...
No l'havies tocat tu encara, Raül?
No l'havia tocat ningú. O sigui, els que heu passat, no sé si vau veure que estava en una urna.
Sí, la vaig veure a la urna, però no la vaig tocar ni.
Doncs hi havia una porteta on si et convidaven, entraves i en tenien tres allà i les podies tocar.
A més de fer el saludo especial.
I què passava dintre de la...
Hi havia un codi.
T'esperaven
dos nois. Ja li ha canviat la cara. T'esperaven dos nois i hi havia tres Project Shield. I vam estar jugant amb ella, tant a jocs Android com al Borderlands 2 fent streaming via PC. és superxula. O sigui, de debò, és més lleugera del que sembla. Ens van dir que els materials i la distribució de botons encara no és definitiva. La idea és que...
El tacte?
Molt, molt agradable. Allò sí, de... sí, com un comandament. Era molt còmode de jugar. Ha de sortir a l'estiu, o sigui que està més a prop del que sembla. I sense que em diguessin res, perquè no em van dir res, crec que no serà tan cara com alguns tenien por que fos.
Val.
Jo me l'espero veient com parlaven i els segments del que comentaven. Jo me l'espero entre els 300 i 400, que sé que és cara, però tenint en compte com està el món... Perquè és que a part de videoconsola...
S'adapta a diferents models de telèfon, no?
És... No. La pantalla que va sobre és un tablet de 5 polzades HD.
Allà va amb tablet.
Sí, sí.
Jo pensava que tu li posaves el teu...
No, no, és un Android que... No, la pantalla no es pot treure. És un Android Jelly Bean, crec que era. 5 polzades HD, una tableta Android, que tàctil i tot, eh? O sigui, si tu vols fer només el que és la tauleta de 5 polzades, la fas.
Molt bé. BlackBerry 710. Sí. L'has tocat al final el BlackBerry?
Sí.
Què tal?
El dimarts al matí.
Jo l'he vist en vídeo i t'haig de dir que... Em semblava millor del que jo inicialment m'imaginava.
Jo també. Sorpresa molt, molt, molt agradable. Eh? Sí. És quan, de fet, mira, van enviar la nota de premsa ahir, crec, que ja està a la venda aquí a Espanya.
Sí, va sortir ahir.
I està, de debò que està molt bé el sistema, com està muntat, com està passat per tenir el compte empresarial, si vols o no, i el personal.
Amb vídeo i àudio, trucades,
tot,
a través de missatgeria, a través del nou sistema de missatgeria, que té missatges... Àudio i vídeo.
Sí, la càmera de vídeo té un munt de programes integrats. De debò que és molt, molt, molt xulo. L'únic que fa por és com li va passar la Playbook al seu dia, perquè de fet encara li passa, que també està molt bé, i no, que és la tauleta de BlackBerry, i no té aplicacions. Aquí han dit que en teoria en té moltes i tenen molts records perquè en tinguin. Llavors s'haurà de veure. Si realment té aplicacions, de debò que és un telèfon que estava molt, molt bé. I a més és diferent. Saps com el Windows Phone, que té la sensació que és diferent? Doncs aquest també, però a mi em sembla més xulo. És un tema de gustos, estèticament.
Seguim, HTC One.
Sí, aquest diguem que és el mòbil, el bitxarraco que es va presentar. De
tu,
totes les
tu,
que va presentar...
Tu també l'has tocat?
Jo l'he tocat, sí, estava disponible allà a la fira, tothom el podia tocar.
Sí, sí, sí.
És maco, el que passa que...
És molt maco, no, és molt
és maco. Molt maco.
És molt maco.
I té una càmera de fotos, però...
Té el vidre...
Una cosa, a mi em preocupa ja, perquè és que d'alguna manera és que estem com desenvolupant una apreciació, diguéssim, estètica per coses on bàsicament són unes superfícies amb un vidre per sobre.
Sí, però tu pots tenir un telèfon que sigui lleig o que sigui mínimament agradable.
Sí, sí, però que al final són coses amb un vidre per sobre.
On vols arribar?
No, dic que és aquí que estem...
A l'HTC One... té la sensació com si la pantalla fos un iris, no? Que té com una mena de...
Sí, com una mena de curvatura, una mica. Com ja tenia l'HTC One X, però menys...
És molt, 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 molt Star Trek. Sí, sí, de veritat. A mi m'agrada...
A la mà és molt però, còmode.
En realitat, el que s'assembla més a les coses que s'han vist a Star Trek és el Kindle actual, que s'assembla, diguéssim, a les tauletes que duien per escriure coses a Star Trek, a Next Generation i Deep Space Nine.
Els de tapat.
De tapat.
Doncs això, que
confirmes, oi que sí, que és el Kindle és el que és més Star Trek.
Totalment.
A l'HTC One, dintre dels mòbils aquests de gamma alta, la més potent, que semblaven clonats, molts eren un quad-core a 1,5 o 1,7 GHz amb 2 GB de RAM la majoria, càmera de 13 megapíxels, pantalla de 4,7 5 polzades, semblaven bastant clonats. Aquest és el que destacava més, i a més el sistema de fotos, tots sempre posen el seu màrqueting, eh? Però realment aquí, amb aquest feies fotos, i hòstia, es veien molt, no sé, es veien diferents.
Però, a veure, estem parlant de 13 megapíxels amb les òptiques que li posen.
Pues per això dic que en aquest feies fotos i les fotos es veien especialment bé per ser un mòbil. Deixa que l'òptica deu ser bona o el software fet... que fa la correcció, algú deuen tenir...
Han fet un trucazo a aquesta gent, perquè han fet en la càmera de fet de l'HTC One aquest no és de 13 ni de 8, és de 4 megapíxels. Llavors el que han fet és una mena de... Han fet una em sembla que la tecnologia es diu ultrapíxels, una cosa per l'estil.
Ja
de fer un sensor, fan servir 3, un per cada color i estan superposats. I fan unes històries amb software també que suposa que la qualitat de les fotos són molt millors. Jo no ho he investigat
que,
gaire.
Això és, això és com les càmeres de fotografies, les càmeres compactes. Tu fas una càmera compacta que poden pujar fins a 20 megapíxels i tu agafes una fotografia de 18 megapíxels amb una càmera compacta i agafes una foto de 18 megapíxels amb una càmera reflex de darrera generació,
no té res a veure. Jo no estic dient que l'HTC One faci fotos com una reflex, però dic que per ser un mòbil, quan t'apropes, tu veus tota la palabreria de, sí, això, ultrapíxel, no sé què, HTC Zoe, no sé què, i deia, sí, molt bé, però tu agafes el mòbil, i de fet, a l'estand hi havia, sempre tenien a dos nois com fent una mica de parkour perquè hi hagués coses en moviment, a contrallum, o sigui, eren fotos que era difícil que sortissin bé. Però, i realment tu tiraves fotos i quedava molt xula.
Però en aquest sentit, jo el que dic és, la càmera de l'iPhone 4S, que bàsicament és la mateixa que la de l'iPhone 5, canviant perquè l'han fet més prima i per això en futur del Safir i no sé què, però la qualitat de la càmera de l'iPhone 4S d'alguna manera encara senta el benchmark del mercat.
No, no, és molt bona.
Excepte la del Lumia aquell que van treure Supermolt.
No, el PureView, però aquest no era el Lumia aquell.
Tenim dos minuts.
Bueno, és el Nokia aquell dels 40 megapíxels.
Perdoneu cosa especial. Que us avanci, perquè és que hi ha molts temes.
Vale, accelerem una mica.
Sony
havia presentat ja feia unes setmanes l'Xperia Z, el mòbil de 5 polzades, i aquí va presentar el tablet Xperia Tablet Z.
Molt una mica a part. Saps, Sony? Jo l'he vist com una mica un mundo a parte. Han tingut el seu stand, la seva àrea, completament separats de la resta.
Però és una mica la seva tendència,
sí,
no?
Però a mi això em donava sensació més, també. Samsung també era, encara que estava més dins del meollo, però l'estand també era molt Samsung, no sé, i el tenia molt...
Tot molt tancat, tot molt...
No, però Nokia fa molts anys que ho fa, allò de tindre botigues especialitzades només... només específiques de Sony.
Sony.
Ho va fer abans d'Apple.
Doncs això, la tablet Z, per destacar-li alguna cosa, bé, a part que es pot mullar i que és resistent a la pols, també, igual que el mòbil, que sembla tonteria, però la gent que treballa en exteriors li pot anar molt bé, és que és molt
qui
lleugera.
Qui no coneix, quan vas a les pizzeries, aquelles telepizzes, que tenen aquelles membranes sobre aquells teclats de color groguet que estan plens d'engrunes i farina? Doncs, cony, posar un tablet potser...
Doncs la tablet, que és de 10 polzades, és de les grans, és superlleugera.
Sí, és una
però
passada.
Allà t'ho posa i dius, sí, vale. Però és que l'agafes a la mà i et sembla de plàstic, sembla que estigui buida.
És una però després, jo és molt agradable el tacte, no és el plàstic aquest Samsung.
No, clar, no, dic, quan l'agafes, dius com, estic agafant aquí la típica falsa perquè no la robin, i no, és que és la tauleta que toques arreu i és molt primi.
Continua sent a l'Apple dels PCs, no?
No sé.
Bueno, fa molt bé. El disseny de hardware de Sony és una passada.
La capacitat de producció que té Sony i de disseny és molt
curiós,
bona.
Sí, però és curiós, perquè jo he vist molt canvi des que es va separar d'Ericsson.
Que és a millor.
Sí, que és una mica ridícul, perquè Ericsson era, en teoria, de les dues la que sabia de mobilitat, però des que s'han canviat els productes de l'últim any i alguna cosa, a mi m'agraden molt les de Sony.
Vale, i el Galaxy Note 8.
I el Galaxy Note 8, com que la...
És telèfon això, oi?
Sí, pots fer trucades.
És que, a veure, penseu, la gamma Galaxy Note té el telèfon, i ara el Note 2, que és amb el que el Marc està gravant, que ja és un telèfon de 5,6 o 5,7 polzades.
Sí, és immens.
Rasca el tablet. I tenien el tablet de 10,1 polzades. Què han fet? Han tret un tablet de 8 polzades, que és telèfon.
Però a veure, ja tenien el tablet d'aquesta mida, perquè tenen el Galaxy Tab de 7,8.
Sí. No, tenien el Tab de 7. Tenien el Tab de 7,7. El Tab de 7 com de 8,1. Una cosa
que tenia una gamma impressionant. Però és el que dèiem la setmana passada, que Samsung tira a tot el que es mou.
No, sí, és ara que s'enganxa la paret.
A veure, dues coses.
Un a un.
Sí, però no, és que Samsung té a part de tot el que té, la gamma Galaxy Note, que jo crec que li ha funcionat molt millor del que esperava, i llavors, dintre de la gamma Galaxy Note, oblideu-vos de Samsung, ja té un producte de cada. Té el mòbil, que és especialment gran, té la tauleta mitjana i té la tauleta gran. Llavors, per una banda va Samsung i per l'altra va la Samsung Galaxy Note.
Sí. I
amb el seu S Pen i tot.
Aquí hi ha una observació personal. Veure, entenc la utilitat d'una tablet petita que també sigui telèfon, perquè si no portes telèfon, és una manera de dir, no vull el telèfon, no m'interessa el telèfon, i a més tindre el contracte de dades ficada en el tablet.
I amb un mans lliure la pots apanyar molt bé.
Exacte, amb un mans lliures ja t'apanyes. Això pot estar molt bé, però has de tindre el mans lliures, has de tindre un Bluetooth mans lliures com a mínim. L'altra cosa és que, com a dispositiu realment portable, el Galaxy Note funciona perquè et cap en qualsevol butxaca.
Bueno,
no la butxaca aquella petita dels Levis, aquella on l'Steve Jobs fotia l'iPod Shuffle, però en principi qualsevol butxaca et cap un Galaxy Note. I hi ha una cosa 8 polzades, no cap.
Jo,
no.
Sí, jo ho vaig provar i em cabia. Però
és que tu ets un tio de 1,90 i pico.
Jo sóc un tio gros.
Un tio molt ganso.
Acabem les reflexions...
Sí, però només per dir una cosa, eh? És veritat que la gamma Galaxy Note sempre és molt rara, o sigui, el telèfon és raro, la tablet és rara, però quan la proves, el sistema operatiu està super ben parit, eh? Amb l'S Pen pots dividir la pantalla en dos i tenir un executant-se dalt, l'altre baix, té previsualitzacions només apropant el llapis.
El que té molt bo el Galaxy Note és que és
l'únic
Android, és l'únic Android que li dius, posa'm la lletra grossa i és consistent al llarg de tota l'utilització del sistema que les lletres són grosses.
No, no, de bo que és...
amb la xustaca, amb el Nexus Serius, posa'm la lletra grossa. I ell et posa la lletra grossa, però t'ho fica en el desktop, a la resta de llocs les lletres com siguin.
És una gamma que és veritat que és rara, cada producte sempre és raro, però que, són collonuts. Són collonuts. O sigui, el que li vagi bé és collonut.
30 segons per les últimes reflexions. Tu deies que...
Sí, una cosa, he vist com que ja per fi m'ha arribat, que això ja va passar en el món del PC, ja ha passat en tots els mons tecnològics, el fi de l'escalada tecnològica. Fins l'any passat, cada any, els terminals que es presentaven eren molt més bèsties que l'anterior. Pues l'any passat eren els de 4 nuclis, fa dos anys generals de dos però nuclis.
Ara o fotien 8 nuclis, clar, o ja...
No, no, però això és molt bo, perquè això vol dir que han arribat ja a un pic de tecnologia que és suficient. Ara es dediquen a oferir millors serveis, a millorar la càmera, a millorar el software...
No. El problema que tenen és que si han de pujar potència, es menjaria la bateria amb un plis.
No, però que realment els telèfons que surten...
I tindrien que fer trastos més grossos.
Sí, però que realment...
Bueno, intenten fer trastos més grossos, però com ells saben tranquil·lament que si no ofereixen un mòbil que t'aguanti tot un dia de treball, sí, però, de 20 hores amb la bateria...
Això es pot tunejar, però és que realment tu veus els telèfons que s'han presentat amb 4 nuclis i els hi sobra. És que van superfins, sobretot amb la Jelly Bean. És que tots els telèfons totals que anaven amb la Jelly Bean, és que... Sí, perquè m'entengueu, era sensació d'iPhone, o sigui, jo faig una cosa i es fa instantani, i vaig d'una banda a l'altra sense parar una bona estona.
Em perdonaràs, però el Galaxy Note, que també té 4 nuclis i va molt fi, en comparació amb el que són els Android, hi ha vegades que s'encasquilla.
En comparació que són els iPhones.
Dic, en comparació, o sigui, comparat amb els Androids, el Galaxy Note va molt fi, però comparat amb un iPhone, de vegades s'encasquilla.
Acaba l'última reflexió dels últims terminals.
Res, sí, no, per anomenar-los. Coses que vam veure. L'LG Optimus G Pro, que és un phablet d'aquests.
Aquest té nom ja de Transformer.
Sí, és el mòbil gran de LG. Era superxulo, un mòbil de 5,5 polzades, que com els de LG, els Optimus G, no sé si arribarà aquí. Altres que segurament no arribaran són els dos flagship de Huawei. L'Ascent Mate, que també era tipus phablet, i l'Ascent P2, que era el telèfon de 4,7, el que es deia, el clònic d'aquest, 4 nuclis, tot això. A l'Xperia Z ja l'hem parlat, l'Asus Padfone Infinity, que és la revisió d'aquell... El Padfone era aquell que és un mòbil amb una tablet que només és pantalla, que l'enxufes per darrere al mòbil i passa a ser tablet.
Fa dues setmanes l'ensenyaven en el Generació Digital.
Doncs el Padfone Infinity és el nou, que el van anunciar en ple Mobile World Congress el dimarts, i la idea que ja era bona el de l'any passat, ara més funciona de collons. O sigui, fiques el telèfon i el treus, és instantani, el telèfon és un telèfon de 5 polzades Full HD espectacular, perquè també és un altre 4 nuclis, bla, 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 bla. Suposo que serà car l'aparell aquell quan surti a la venda, però si és la idea tan bona de l'any passat, que ja estava molt bé, ara és espectacular.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Anem a parlar de sistemes, però abans tinc un regal pel Marc.
Un regal?
T'he portat una cosa.
M'has portat una cosa.
Bé, directament dels Estats Units. Vull que l'escoltis.
Vale.
Anem ultrapassats de guió, per tant, jo us diria que condenséssim el que són sistemes més anècdotes, que seria la segona.
El regal que m'ha fet en Tomàs és d'un grup que es diu Dorje. Dorje és una paraula tibetana que significa algo així com bon rotllo. Busqueu a Wikipedia.
La cançó està molt bé.
I està molt bé. I el líder d'aquest grup és un tal Rob Chappers, que és una persona molt interessant, que a part que jo estic seguint els seus cursos de guitarra, fins i tot he comprat algun dels seus materials, aquest senyor té una empresa de creació, que ven guitarres elèctriques que es dissenyen col·laborativament. És com un wiki de guitarres elèctriques. És molt interessant.
Sí,
i la gira per fer el disco aquest que està sonant, que és Aeromancy, que l'altre dia parlàvem de la predicció del temps, doncs també ha estat fundada a través d'un sistema aquest de crowdfunding tipus Kickstarter.
Vale. Parlem de sistemes. No, fas bé explicar-ho. Molt bé. A més, tot i que a vegades em sentiu dir que no m'agrada el heavy, hi ha cançons de
heavy que no m'agraden. Això no és heavy, això és més progressiu. És progressiu, sí. A mi m'agrada més el progressiu.
Sistemes, Firefox OS, Ubuntu OS i Android. Va,
ara després l'Albert ens parlarem.
Sibaritisme aquest musical.
Sibaritisme musical.
Sí, el que parlàvem abans de Firefox. Firefox va tenir una presència que crec que ningú esperava a la fira, de cop i volta, durant un dia i mig.
Li va menjar el protagonisme a Ubuntu, que, quan tothom pensava sí, que Ubuntu seria...
És que tot el dilluns i part del dimarts no feia més que rebre notes de premsa de companyies grans, o sigui, Sony, ZTE... Va haver-hi unes quantes seguides de traurem mòbils amb no sé què, i per rematar arriba un comunitat telefònica que diu que donaran suport a Ubuntu i a Firefox, que ningú es cregui que és perquè els agrada. Simplement que Telefònica, com totes les empreses de telecos, s'han vist relegats a ser uns més transportistes de dades per Google i per Apple, i qualsevol cosa que sigui atacar aquests dos, i van, però vamos, sense pensar-s'ho.
Hi ha un motiu molt concret de l'èxit de Firefox OS, i és que Mozilla no és una empresa comercial, sinó que és una fundació.
Exacte.
Llavors, el motiu que la política que han fet és, bueno, nosaltres, si volem rellevància, el que podem fer és compartir els ingressos que fem a través de la botiga amb les companyies telefòniques. És a dir, que si Android i sobretot Apple, si sobretot iOS, que és propietat d'Apple, i Apple decideix què es fa i pressiona les companyies perquè es faci el que Apple vol, i Android una miqueta més flexible perquè els fabricants poden fer configuracions específiques per a les companyies telefòniques, però encara així els ingressos de la Play Store van per Google íntegrament, a Firefox això anirà compartida. És a dir, que les companyies telefòniques han dit hòstia, aquí podem tenir part del pastís. Si nosaltres podem oferir un mòbil barato que la gent compri i que l'és igual una mica...
Aquesta és l'eina que ens feia falta per intentar...
Faran el delivery, faran el subministrament. Però això el mercat on s'adreça és a un mercat... és el mercat africà... El mercat
compte que això té trampa, no? Perquè quan...
Espanya és un dels primers mercats on surt.
Compte que...
I un moment, hi ha també un motiu tècnic, i és que el Firefox OS és un sistema operatiu molt prim, ja ens ho van venir a explicar, al contrari d'Ubuntu, que és més, diguéssim, té la pinta d'Android, que és hi ha una pila molt grossa,
bueno,
per tant, customitzar i preparar aquest codi, hi ha menys feina, és més fàcil de
controlar. I els telèfons que li donaran a la gent...
No necessiten ser tan bitxar.
Exacte, sempre entre cometes perquè no donen res, i com que no donen res, donar-te un telèfon d'aquests que et permet les quatre coses que fa tothom, te les permet fer sense problemes, amb ells surt molt més barat, i deixen de ser relegat a ser el camioner, que és el que no volen.
I una altra cosa, si tu agafes un telèfon Android o agafes un iPhone, el poses en mode avió i segueix servint per alguna cosa. Un telèfon d'aquests basats en Firefox OS, en tot és web,
clar, o sigui, a veure...
quan el fots en mode avió, això diguéssim és un brick.
No l'he provat encara. Em sembla que sí que hi ha algun sistema de mode offline.
Clar, de totes formes, en el fons...
Sí, però poca cosa pot ser.
Però això dependrà de les aplicacions que es passin a HTML5. O sigui, quan el que faci l'aplicació, si fa coses... Jo ja dic, jo tampoc he vist, clar, no estan tan extesos i realment l'HTML5 no està gaire extès ara. Però quan si comencen a baixar terminals, segur que apareixeran desenvolupadors. Mai serà, com un bitxarraco dels que portem ara mateix a la butxaca. Mira. Però és que potser al 50% de la gent li sobra amb això.
Mira, en HTML5 ja fa 4 anys que Google va treure, o més, fa 4 anys o més, que Google va treure una cosa que es deia Google Gears, que servia, per exemple, perquè les aplicacions web poguessin guardar dades offline amb una caixer dintre, amb un espai segur del navegador. Això es va abandonar, Google va intentar ficar-ho dintre l'estàndard HTML5 i no està estandarditzat. I llavors, clar, com que no està estandarditzat, un desenvolupador té que apostar concretament per una versió concreta del navegador.
Jo estic d'acord amb en Raül. La barreja de que hi hagin terminals disponibles, un sistema operatiu pensat per treballar amb concepte més desenvolupament HTML5 i desenvolupadors...
I les companyies de telèfons darrere que comenci a veure un dia el teu veí a l'ascensor, que el teu veí que no sap res de tecnologia i diguis, hòstia, porta un Firefox. I ell ni sabrà que porta un Firefox, sinó que és el telèfon que m'han donat. Quan comenci a haver-hi molts pel mercat, això sempre passa. Quan comença a haver-hi mercat, sempre apareix gent que té solucions bones.
Yeah. Anem avançant. Jo crec que de sistemes no ens hem d'allargar una mica més. Alguna anècdota, alguna cosa que vulgueu destacar dels dies que heu estat allà?
No. Bueno, Ubuntu, jo no el vaig poder provar, Ubuntu personalment.
Jo vull dir que havia més festa a dintre del recinte l'any passat que aquest. Aquest m'ha semblat més seri.
A Ubuntu?
No,
parlem de l'Android en general.
Perquè
hi havia
en Rai. Perquè hi havia en Rai.
Està, perquè estava...
En Rai, les truquetes... Però en Rai devia estar amb totes les seves...
No insistiu que no està gaire content d'aquesta imatge que esteu projectant d'ell, eh?
Ja.
És un...
Bueno, això. Jo només això, destacar que no...
Jo vaig veure el Rai dos dies i puc assegurar que cap dels moments que el vaig veure anava amb el cul a la mà. Era de dia, és veritat.
Anava
però
mal?
Anava amb alcohol a la mà.
No,
sempre
però, ei, hem dit festa, no hem dit alcohol.
Ni croquetes.
Val a dir però que va treballar força.
Esclar,
per això, jo però sempre el vaig veure anant d'una banda a l'altra pencant.
L'hauríeu de veure normalment quan portava la festa FIP, ell treballant tot el rato, però també l'ànima de la festa.
Aguantar.
Perquè jo el latigava, que jo era el jefe.
Arrossegant els barrils de cervesa.
Hem de tancar aquesta part, perquè ara tenim un bloc, que és el sector friki, però abans jo haig de fer un comentari. Vale, abans d'entrar ja a parlar de la secció friki del Ludo, comentar-vos que tenim un nou sorteig Mosegui. Tenim tres codis promocionals de l'aplicació per menuts Tonkey Pro. És la versió Pro d'una versió Tonkey Coco, em sembla que es diu, que és una mena de compte-joc pels més petits de la casa. Ho ha desenvolupat una gent, un grup de desenvolupadors, i ens han fet arribar tres codis promocionals. És molt xula, per nens, està molt bé. Hi ha ninotets,
hi ha tractors.
No sé, hi ha xirafes,
monos... Al meu fill només li interessa si hi ha tractors.
Bueno, però tot és com el teu fill.
Bueno, però
li deuen agradar molt, perquè això ja ho sabia, i això només ho puc saber perquè ja ho ha dit al podcast alguna altra vegada.
Com sempre, per participar heu de seguir Mossega la Poma a Twitter, fer una piulada amb l'etiqueta Sorteig Mossegui.
Mutegui.
Com el circuit.
Sorteig Mossegui. I teniu temps fins dimarts 19 de març... No, 12, perdó. 12 de març a les 12 hores. Molt bé. Tanquem això. No sé si hi havia algun tema de calaix de sastre que tu volguessis comentar o saltem directament a la secció...
Bàsicament el que comentàvem de la NFC Experience que havien aquest any organitzat al Congrés, que tots els que estaven maquetats...
És tot una farsa.
Exacte. Es van vendre la moto que faríem... O sigui, van regalar 3.500 Xperia T de Sony perquè la gent tinguessi...
Que tu en vas pillar un?
Que des d'aquí, moltes gràcies... La meva de la porta ja està encantada, però que, perquè tothom tinguessi... Clar, perquè jo amb l'iPhone molt NFC no tenia. I ara, com que tampoc el duc jo, tampoc en tinc. En teoria, era l'any que ens van a demostrar que amb NFC realment... Que és veritat que la tecnologia és molt madura, el que és la tecnologia. El que falta són serveis.
Però
no
és,
la
i és un tema social, també.
Sí, per això. I al final, en resum, no sé si l'Àlvaro va poder fer alguna cosa més, jo amb NFC... vaig poder fer tres coses. Una que era l'entrada al recinte cada matí,
correcte,
que això anava molt bé perquè no tenies que treure el DNI. I et feia falta l'acreditació, però no el DNI.
Bueno, anava bé perquè hi havia menys cua que a l'altra banda, bàsicament. Exacte, perquè, de fet, a l'hora de veritat costava
el
mateix.
Sí, però no havies de buscar el DNI a la cartera perquè el mòbil el portes a la butxaca.
Bueno.
No, això de l'NFC a Tòquio funciona. Tu tens
sí,
aquella
però funciona per un motiu molt concret i és que està dissenyat al voltant d'això. És a dir, per exemple, al metro, a Tòquio, les barreres que hi ha d'entrada al metro no estan tancades, estan obertes per defecte. Si tu t'apropes i no fiques la tarja, es tanquen. Això què passa? Que tu només apropes, no cal ni NFC. Sí, tu tens un tiquet, el petitó, que tu el fiques per una banda i va rapidíssim que surt per l'altra. I ja, doncs que agafa, passes directe i ja està.
Bueno, hi havia una cosa que posaves a sobre d'allò.
Exacte. Clar. Si fiques l'Osaifu Keitai, que es diu
això... Però com que tothom ho té... Sí. Perquè és molt més car comprar bitllets sueltos que tindre aquest abonament.
Però aquesta tecnologia està a moltes empreses a la porta d'entrada.
Ho carregues. Però és que llavors vas als 7-Eleven i aquests llocs i pots comprar amb aquesta targeta.
Jo toqui comprar amb això.
Sí,
aquesta és una de les coses que segurament la que han fet servir tots més. L'altra cosa que es podia fer en NMFC és que hi havia uns plafons molt grans als passadissos on tenies informació.
No sabien de res.
No sabien de res.
Ei, bueno, escolta,
a nosaltres, Raül, si algú de fora li anava molt bé.
Raül, bueno, calla, que ve la meva secció.
Un segon.
No.
Si avui, t'esperes.
Si avui has parlat molt.
T'esperes.
Ah, que cabrón!
Vinga, va. I la tercera cosa era poder pagar. Val? Jo he penjat un vídeo a Badajocs amb les tres coses. Realment, quan sabies com funcionava el wallet, era molt fàcil pagar. Però endevinar com anava el wallet tenia la seva amiga. I ja està. Això és tota l'NFC Experience. Per mi, almenys, no sé si tu vas poder fer alguna cosa.
Jo, les dues primeres. Jo comprar no, perquè no tenia l'Xperia T aquest que van donar i no tenia cap, amb el Nexus 4 no estava autoritzat fer el pagament.
I havies de pagar tu, no?
Bueno, sí, pagava tal qual.
De 2,40 la cervesa, sí, jo tampoc l'hagués pagat si no hagués sigut...
Vaig anar amb dos amics.
Per això en Rai anava sobri.
Perquè els que anàvem de premsa podíem veure tranquil·lament al Media Village. Vale, anem a entrar a la secció friki.
La potència sense control no serveix per res. Però mola! De les fonts de la cultura dispersa, Marc Alier ens porta allò que ens cal conèixer i no sabíem. Amb tots vosaltres, el professor Ludo. Don't believe me if I tell you, not a word of this is true. Don't believe me if
I'm in love with you. Tanta música dura i per des de secció estic ara aquesta monyada.
Tio, això és Thin Lizzy, per favor. Això és Thin Lizzy, una mica respecte.
Feia setmanes que volia dir-li això.
Sí, sí, ho tenies en el corazoncito. Vinga, secció friki.
Bueno,
de què vas parlar
secció
avui?
Friki. A veure, en aquest cas és gairebé obligat perquè hi ha hagut com una tempesta de tòner a Twitter sobre el 30 minuts que vam tenir el diumenge passat. Sobre el documental Made in China, on de nou hi ha hagut una gent que han fet periodisme d'investigació i s'han anat a Xina a fer un documental, doncs, sobre com ho tenen fotudet allà a l'empresa Foxconn. Però llavors, a veure...
Fotudet no, digo directament.
No, ho tenen...
Parlaven de Foxconn, que és l'empresa que fabrica els iPhones i que és també client de moltes altres...
No, és
un monstre.
És Apple, és Microsoft, és tothom.
Sí. HP. I les que no seran Foxconn i seran Foxcan i seran igual de desgraciades que
llavors,
Foxconn.
A veure, llavors...
Si no, en Pequín, en Pocón.
A mi m'agrada molt estudiar la història, tant la d'aquí com la d'altres llocs, i és una cosa que m'interessa. Llavors, per tant, volíem abordar-ho des d'un punt de vista interessant. A veure, és molt fàcil, diguéssim, el que he sentit i el que he llegit per Twitter, diguéssim, que és bàsicament atacar Apple directament, que em sembla molt bé. Apple està fent unes accions de responsabilitat corporativa que quan el van atacar amb el tema del Greener Apple ja van fer. És a dir, com que no són tontos, Apple saben que els seus clients, si se'ls hi passiga per un costat, doncs reaccionaran i estan intentant fer algun tipus de reacció. Però a mi m'agradaria parlar una miqueta de Xina, doncs perquè per aquella zona hi he estat. I també he estudiat una miqueta d'història i és que visc a Badalona. I si tu vas de Badalona...
Si no és Pequín, és Badalona.
Si no és Pequín, és Pocón, perquè a Badalona hi ha més xino per metro.
Sí, però en aquest cas no parlo dels xinesos. Si tu vas de l'estació de tren de Sant Adrià, a mig camí entre l'estació de tren de Sant Adrià i l'estació de tren de Badalona, ens havien desmantelat, però abans hi havia una estació de tren que era com fantasma, que estava darrere d'una fàbrica, que era la fàbrica de la Cross. En aquesta fàbrica de la Cross, ara fot 40 anys o 50 anys, als anys 60, agafaven gent des de Jaén, com un amic meu que el seu pare era de Lechosa de los Montes, i els fotien en el tren directament i anaven directament a la porta de la fàbrica, on allà ja els hi donaven, diguéssim, el carnet del sindicat, el contracte, i els hi donaven un bloc per anar a viure allà darrere en el barri de Sant Roc i tot això. I que això de vindre a treballar en condicions realment dures, perquè simplement hi ha aquestes necessitats, s'ha fet aquí, s'ha fet a Anglaterra, s'ha fet a Estats Units, s'ha fet i s'està fent ara a la Xina. El problema que hi ha és que Xina és un estat que ve d'una estructura comunista, i com a estructura comunista, és a dir, el país més d'esquerres del món, teòricament, és l'únic país on no pot haver un moviment sindical. Estan prohibits.
Superat per Corea del Nord.
Bueno, a veure, Corea del Nord ja és una bogeria absoluta, ¿vale? És una bogeria absoluta i ja no juguen, estan amb la seva lliga pròpia.
Has dit el país més d'esquerres del món?
En teoria.
Home, en teoria, Cuba? Bueno, sí, però,
Però no pot haver-hi moviment sindical.
Bueno, vale.
Llavors, és una de les coses que surten al documental. Llavors, el problema que tenen és que estan fotent ara pràctiques ultracapitalistes, perquè ells, els xinos, saben que el creixement els hi ve d'obrir-se al capitalisme, van començar a fer els experiments d'obertura al capitalisme a través de Shenzhen, després de Xangai, i ara, diguéssim, pràcticament tota la costa de Xina està oberta al capitalisme i estan creixent a un 7,5% anual.
Jo també he estat a Xina i t'haig de dir que no només és allà, sinó a tot arreu. És tradició a la Xina que la gent jove marxi de casa seva, fa molts quilòmetres per anar a trobar feina, per anar a treballar, s'apropen del món rural cap a les ciutats, que no són Xangai o Pequín, són altres grans ciutats que hi ha a l'interior de la Xina.
Shenzhen
o Guangzhou. Sí, és que allà jo n'hi he estat, però el poble més tonto és com Barcelona.
Sí.
No, i que la gent, ciutats petites, provincials, tenen 1,5 milió d'habitants.
Per això dic que el poble més tonto és com Barcelona.
Però la gent dorm allà on treballa.
Sí.
Als hostals o hotels o llocs on anaves tu passejant.
Escolta,
la gent a la nit dormia als sofàs dels hotels, els treballadors.
Tu agafa el cotxe i te'n vas cap al Berguedà o te'n vas cap al Ripollès i veuràs les antigues colònies on la gent tenia les cases construïdes al costat de la fàbrica.
A Sant Boi està la colònia Güell encara,
exacte,
no?
Exacte, la colònia Güell. Exacte. O sigui, això ho teníem exactament aquí. El que sí que ens hem de preocupar és, compte, a Xina, els de Foxconn tenen una fàbrica d'un milió de persones que estan contínuament fent fora de gent. La gent està pirant perquè no aguanten les condicions, però és que no els hi falta gent perquè hi vagin a treballar. No.
Jo en això només voldria afegir el que et comentava abans. Sí, tot això és veritat, i el veiem i ens indignem. Però jo vull que cadascú es pregunti si quan va comprar sempre compra l'opció més barata que troba. I oblidem la tecnologia, perquè la tecnologia és... Pensem en roba, en alimentació. Si sempre esperem que tot sigui molt barat i, de fet, quan veiem una cosa més cara, ens indignem i la gent munta en còlera, que pensi per què allò és tan barat. És així de simple. O sigui, al final, els duros surten d'on surten. Si el material és el material i allò és molt més barat, és perquè la mà d'obra està explotada.
Espera, que al final del documental aquest del 30 minuts, hi ha una cosa que ja vaig sentir dir en el Mainat, en el programa aquest de Ciència Optimista, dir, compte, aquesta fàbrica de Foxconn acaben d'encarregar 2 milions de robots. Sí. Què passarà d'aquí 2 anys quan aquests iPhones, en comptes de fer-li aquests pobres xinos que estan molt fotuts treballant amb aquesta feina, els hi facin els robots? Hi haurà problemes.
Ara com ara,
el fet que els diners que està guanyant Fox són poc o molt, els està distribuint entre la població xinesa. Però d'aquí 2 anys...
Tots per ells.
Se'ls quedaran tots ells, tindrà una fàbrica tancada amb els robots treballants i els xinos al carrer.
Que és una mica el que passa a Rússia, però és que no és tan extrem. Que l'elite poderosa està forrada i cada dia més forrada.
I els pobres són molt pobres.
Deixeu-me, hem de tancar, perquè tenim propostes, no puc deixar de dir-les, però jo vull fer un statement, vull fer una declaració.
Un statement? És que el Tomàs és així, un tio institucional.
Enciclopèdic, com deia ma mare. Ets massa enciclopèdic. A veure, vull fer un statement de lo següent. És tan fàcil... Està tan de moda atacar Apple i és tan fàcil veure, o sigui, classificar les coses en blanc i negre. No? Nosaltres, Mossega la Poma, com es diem Mossega la Poma, i parlem, formem part d'una comunitat d'usuaris que som usuaris d'Apple, ho som també d'altres moltes coses, no només d'Apple, però bueno.
Ei, estem gravant molt fàcil, amb Parrot,
De fet, des que jo us conec, ha passat un any i no arriba i mig, el canvi és radical, eh? Jo vaig entrar aquí, teníeu tots la poma tatuada al front...
perquè ser usuari d'Apple en aquest cas o del que sigui no ens invalida intel·lectualment per no copsar i no entendre i no fer crítica. I ho fem. De fet, si algú es mira el blog, ho dic perquè hem rebut crítiques i per això volia fer aquest statement, si algú es mira el blog, nosaltres passem molt de rumors. Les notícies només fem ressò de notícies que realment són notícies, novetats, temes d'innovació, i el que fem molt és ajuda a la comunitat, o sigui, ajuda de... I que el món no és ni blanc ni negre, el món és gris. Si entenem el que està passant a la Xina i ho posem en context, que a mi m'agrada molt que hagis fet aquest exercici, fem una jerarquia de culpables de lo que està passant. Qui és el primer culpable?
Nosaltres.
Foxconn. Primer culpable, Foxconn. I segon, el govern xinès.
Jo torno al mateix.
No pensem en els culpables, pensem en les solucions. O sigui, el problema que hi ha aquí és que tenim un model econòmic que el que està fent... En aquí se'ns han anat totes les feines i totes les fàbriques que tenim aquí estan a Xina.
Deixa'm acabar la reflexió.
Perquè volem comprar cada cop més barat.
Deixeu-me fer una reflexió.
Sí, jo no vull comprar.
Bueno, és que estem fotent coses antieconòmiques.
No, aquest és el problema. No.
Comprar més barat i ens és igual tot. Ens és igual que no es fabriqui aquí, ens és igual que es fabriqui en condicions...
Jo el que vull és imprimir-me un telèfon en 3D.
Això és el que jo dic.
Això és el que volem.
El que hem de fer, i està clar que és impossible que un tota la seva compra la forma de fer responsable, però sí que dintre les mides del possible, jo una part, o sigui, el que puc, ho faig així. I no penso només en el preu.
I una cosa, aquesta economia més barata que està dient el Raül és una economia fictícia, perquè si estem dient que és el més barat és agafar llana d'Irlanda, portar-la cap a Xina i cosir-la, tenyir-la a Tailàndia i vendre-la a Barcelona, això és antieconòmic. Però com que certs costos ambientals no estan ficats dintre l'economia, caca de la vaca. Això en parlarem amb en José Cabré, que vindrà el dia 19 de març, i parlarem de l'economia del bé comú. I aquí fotrem molta canya.
Ah, exacte. Vaig llegint les propostes Mosseguis i les vaig... Com avui he parlat molt poc, perquè us heu menjat vosaltres tota l'hora...
Segons el Raül he parlat molt jo, eh?
No. Vinga.
Has parlat prou.
Propostes Mosseguis. Una que faig jo. Pica Bundle. Pica Bundle és una oferta d'aplicacions per mà, com pots escollir 10 de 25. Mireu-vos-les, perquè hi ha algunes que estan xules.
I algunes són una xurrada com un campanar,
sí, però per això les has d'escollir. Costa $50, pots escollir-ne 10, i entre elles hi ha eines que són molt bones, com el Rapid Weaver o el Flux. I l'iShowU HD també
està. iShowU HD està molt bé.
Molt bé. Més coses. L'Enric Llong diu que el millor client d'app.net per Mac es diu Kiwi App.
kiwi-app.net.
Sí. I això per què volem?
Parlarem d'app.net, però ara no podem discutir. El Carlos, us recomano que us passeu per Barcelona Beer Festival, que celebra de divendres a diumenge a la Cúpula de les Arenes, on podeu degustar cerveses diferents a les clàssiques.
Oh!
Que ho sàpigues, això anava per tu. I finalment, jo us recomano dos o tres programes anteriors de l'Internauta, on es va entrevistar a l'editora Liz Castro, que és una persona que coneix molt del món editorial i del procés
editorial.
L'hem
de portar,
Sí. Va explicar tot el procés i creació i publicació del llibre físic i electrònic WhatsApp with Catalonia, i també tot el tema de micromecenatge via Verkami per fer-ne la producció. Molt recomanable. Hem de tancar.
Jo tinc una coseta. Molt si algú està per la zona de Granollers, hi ha un bareto que es diu Cervesa, sobretot, que fan uns cursos de creació de cervesa artesana bestial.
Jo vaig entreu a l'Instagram passat, del Marc, i teniu tot el procés.
M'ho vaig passar a teta, o sigui que a Cervesa, sobretot...
La propera setmana mossega la poma, en Pau Font ens parlarà d'apps en català.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Ja sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i el que us passi pel cap a cultura@mossegalapoma.cat i ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma.
Despedim en Coque, que se'n va cap a l'Uruguai i ens entrarà per Skype.
Adéu.
I no oblidem oxitocinar-nos i dopaminar-nos.
No sé què és això, però suposo que sona bé.
Adéu.
Ens ho va explicar la Roser Mills en un programa.
Ah, sí? Ah, doncs el tindré que sentir. Vinga, vagi bé.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.